Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de dilluns a divendres a 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui el títol del programa ja dona moltes pistes. És Anem a ritme de TikTok. Per parlar-ne ens acompanyen en Borja Aitor Arriaga. Molt bon dia, Borja.
Què tal, Olga? Bon dia.
En Borja és director de comunicació institucional d'Escoles Manyanet. I també estem amb la Xalana Rodríguez Cruz. Molt bon dia, Xalana.
Bon dia, Olga.
La Xalana és mestra de primària, tiktoker de Manresa, col·laboradora al programa Random del Super 3 i presentadora del programa Déu-n'hi-do de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Si els voleu seguir, @aitorprofe, @xalanas amb doble Z.
Exacte.
No? Vosaltres sí que aneu, no? Rima de TikTok, perquè tots dos teniu perfil.
Sí, sí, sí. Tu també en tens, Borja.
Sí, jo també en tinc. De fet, jo ho vaig conèixer a través dels meus alumnes, que un dia, quan acabava la meva classe, eren alumnes de batxillerat, per tant, aquests sí que teníem permís per tenir el mòbil a sobre. Van aprofitar els 5 minuts de classe i classe per començar a ballar davant del mòbil. I aleshores vaig dir, què esteu fent, no? Perquè, evidentment, un professor també pot aprendre dels seus alumnes, i així va ser. I aleshores vaig entendre que aquest era un llenguatge que estaven utilitzant i que podia ser una oportunitat per transmetre'ls alguns coneixements, i aquí és on vaig començar.
I
com a professor, eh?
Perquè la idea era, potser una bona eina, però...
Sí, evidentment com a eina em sembla superpotent, de fet en parlarem segurament, i és veritat que m'ha costat molt aprendre a gestionar-lo, eh? És a dir, si tu t'has de fer els vídeos, és tota una feina, però he comptat amb la col·laboració d'una bona amiga meva, que és tiktokera, i ara sóc un gran defensor de que ho impulsem com a col·legi.
I tu des de quan ets tiktokera?
Jo des de fa un parell d'anys, la veritat. Sí, sí.
I com vas començar?
Vaig començar sense voler-ho, ni res, com a qualsevol jove que té un perfil, consumeix el contingut, això en temps de pandèmia, llavors tenia molt més temps lliure que estava a casa, i primer penjar, doncs, això, els balls que feia jo amb les meves amigues, un dia que dic, va, anem a fer aquesta cançó, el que sigui. Llavors, Jo veia també gent que explicava coses, que feia coses diferents a part d'aquests trens de ball, i algun cop em vaig animar a fer algun blog, bueno, un blog fent-me el test d'antígens, allò que era per festes de Nadal, amb la família, o blogmes també feia, però això era perquè a mi m'agradava, bueno, consumir aquest contingut, jo també m'agradava crear-lo com per mi i pel meu voltant, que no es feia viral aquest ni res, només el penjava com per mi, i mica en mica algun vídeo sí que va anar pujant una mica més i vaig dir, ostres, és xulo, a mi m'agradava, i llavors ja m'hi vaig començar a dedicar, però ho tinc com a hobby i tampoc, quan puc sóc molt constant i quan no puc, doncs no, però sí, sí, és una part de la meva vida ara.
Però tu has dit com qualsevol jove, creieu que és generacional? Està clar que els joves, tothom té TikTok, no?
A veure, això va començar molt amb els joves, i és evident, però justament com que venia cap aquí he volgut repassar algunes dades, i, per exemple, entre 18 i 24 anys estem parlant del 40% dels joves, però podria donar moltes dades, però me'n vaig als de més de 55 anys. A Espanya, un 8% dels seus usuaris tenen més de 55 anys, atenció, eh? I de 35 a 44, que aquí estic jo, un 13%, per exemple. Per tant, estem parlant de que hi ha un gruix de la població que s'ha apuntat. I justament el creixement futur de TikTok es produirà precisament en aquestes edats, perquè els joves ja hi són.
Però no creieu que quan hi hagi molts adults els joves marxaran, com va passar a Facebook, que és, o sigui, aquí estan els meus pares, jo passo, jo marxo.
No ho sé, perquè tot és molt efímer a les xarxes socials i com moltes altres que hi han, bueno, no han desaparegut, però són oblidades, com Facebook o Snapchat o YouTube una mica també. La veritat és que no ho sé. De moment està aguantant prou. Instagram també és una xarxa social que porta ja bastant recorregut. Però a vegades ho penso, dic, ara poder d'un dia per l'altre canvia i surt una altra xarxa social, perquè a més entre elles també es van copiant moltes funcions.
Jo igualment, ja que som a la ràdio, crec que no seria tan radical. És a dir, sí que és veritat que pel que fa a la moda, no?, del que més es parla, la que està més en tendència, la més viral, etc., ara mateix és TikTok, però igualment se segueix utilitzant Instagram, se segueix utilitzant Facebook, perquè a més aquestes companyies es protegeixen entre elles, eh? És a dir, elles necessiten sobreviure.
Facebook, Instagram, WhatsApp, són el mateix. Som
i per exemple,
meta.
I ja que som a la ràdio, escolta'm, tu pots fer avui dia doncs, una campanya electoral, la pots fer a xarxes, però l'has de seguir fent a la ràdio, perquè l'esfera comunicativa es retroalimenta entre elles.
I creieu que hi ha alternativa? Perquè BeReal hi és, però té tanta presència com, per exemple, clar, els joves sí que tothom fa BeReal, no?
jo la tinc instal·lada. Però fa poder un any i mig, jo tampoc la coneixia gaire, però és això, que una amiga et diu, ai, doncs fa un BeReal amb tu i dius, què és això, no sé què. I al principi me la vaig instal·lar, recordo, vaig fer un i vaig dir, no entenc. O sigui, jo que era jo, bueno,
el BeReal és que fas tu i el que tens al davant.
Sí, i llavors cada dia surt una alarma.
Aquí m'he fet gran jo.
És com però ara el moment de és una alarma que és ara tothom penja la seva foto, però ara tens un marge, oi?
Bueno, sempre tens, o sigui, el pots penjar quan toca, i llavors és com que has fet el BeReal on time, però si no també tens tota la resta del dia per fer-lo, et surt BeReal tard.
Crec que BeReal, si no estic malament, perquè aquí sí que m'he fet gran, com deia, té més a veure amb el fet, que ja ho diu la pròpia paraula, però amb el fet de que vol fugir d'una de les creativitats de les xarxes socials, però que està generant molts problemes a la vegada pel que fa a la salut mental, especialment dels més joves, però també de persones més grans, que és el tema dels filtres, no? És a dir, BeReal el que busca és, vull que comuniquis exactament com ets, i com ets vol dir amb les teves arrugues, amb els teus granets, amb el que faci falta, no? És igual, no? I és una resposta, precisament, a com es comporten les altres xarxes socials.
Sobretot Instagram. Allò que tu fas una fotografia i sembla que estàs sol al paradís i a vegades t'ensenyen la contrafoto i allà hi ha milers de persones, l'únic que has tingut l'encert.
Jo puc dir que ho he fet, en plan, en algun moment. O sigui que...
Però no crec que sigui res dolent. És a dir, el màrqueting, per exemple, està plegat de photoshops, etc. El que hem de dotar a les persones és de la capacitat crítica d'entendre que allò que estan consumint és un ideal.
I posar en context.
Etc. El problema està en quan un jove s'emmiralla en aquest tipus de filtres amb la idea de que allò és possible. I aleshores està comparant constantment amb aquella imatge i no amb el seu propi jo. Clar, cada dia quan es lleva i es mira al mirall, no?, i es prepara per anar al col·legi, no veu aquell filtre. I això pot generar problemes de salut mental. Per això hi ha un gran debat en les famílies ara mateix, un debat que també tenim en els col·legis. Nosaltres, per exemple, l'hem entomat des de fa molts anys, però crec que és important tenir-lo en compte. És a dir, jo estic molt a favor de les xarxes socials, perquè són eines de comunicació extraordinàries, però també és veritat que no podem oblidar quins són els grans reptes que ens presenten.
Tu dius els joves quan es miren al mirall, però també els adults, quan et mires al mirall i veus unes arrugues que a la resta de gent no li apareixen, no? A les seves fotos, ni tan sols si mires a la televisió, tothom comença a tenir cara sense arrugues, on veus que altres adults són capaços de fer-ho absolutament tot, cuinar meravellosament bé, tenen temps per fer exercici, fan activitats amb els seus fills, i tu penses, com jo no sóc capaç, no?
Bé, perquè la imatge que donem, què ens agrada compartir? Què ens agrada compartir de forma massiva? Doncs allò que ens va bé, allò que ens agrada, allò que explica el millor de nosaltres mateixos. En canvi, què reservem per a la intimitat? La reservem amb les nostres millors amistats o la família, doncs precisament quan estem malament. I això, evidentment, no és bo ni que ho donem a conèixer a tothom, d'acord? Perquè aleshores et converteixes en una mena de Belén Esteban on tothom opina sobre la teva vida i no cal, però a més perquè des d'un punt de vista de salut mental tu no tens ganes d'estar explicant. Clar, quan en un moment estàs malament.
No et faràs un selfie plorant o explicant...
Hi ha gent que ho fa, eh?
També.
Hem de dir... d'aquesta realitat, com dir jo sóc autèntica.
Clar, jo recordo una col·laboració amb un influencer... que recordo que de sobte era una col·laboració que feia amb una empresa per la que treballo, fora dels col·legis, i ell es va comprometre a no fer un mal ús de les xarxes socials perquè evidentment no volem que un mal ús d'ell repercuteixi en la nostra marca, no? Això també podria passar en un col·legi, i recordo que va fer per mi una prostitució del dolor de quan marxava la seva àvia a millor vida, no? I, ostres, jo el vaig trucar i li vaig dir, ho sento, però hauràs de demanar disculpes, perquè tu no pots estar ensenyant com plores, no? I s'està anant la teva àvia i ensenyar el cos en l'hospital. És a dir, hi ha gent que fa un molt mal ús de tot això i, evidentment, hem d'educar a les escoles per fer-ne un bon ús.
El gener de 2024, la xarxa social TikTok comptava amb 16,63 milions d'usuaris majors de 18 anys. Més del 57% de les persones que utilitzen TikTok tenen més de 25 anys. Això vol dir que la franja de 25 cap a baix, sovint hi ha molts usuaris que estan per sota dels 18, representen gairebé la meitat dels usuaris de TikTok. L'origen de TikTok originalment era Musical.ly, que eren sobretot balls. La Charli D'Amelio es va convertir en la influencer número 1 del món perquè estava ballant i va enganxar la pandèmia. És veritat, era un moment molt concret. Què passa ara a TikTok? Es balla? Perquè el títol és Anem al ritme de TikTok. Ja no només es balla a TikTok.
No només es balla, no. Jo, bàsicament, els meus TikToks són molt... Bueno, n'hi ha molts pocs que siguin ballant, perquè sóc arrítmica i no tinc cap gràcia, llavors jo em dedico a fer altra mena de contingut, que és el que em funciona millor, perquè un vídeo ballant també... És això que parlàvem de la qualitat dels continguts, que, bueno, pot estar molt bé com a entreteniment, però també t'hauria de portar alguna cosa més a tu com a persona, a part de, bueno, que també està molt bé com a entreteniment, però poder és una mica més banal que altres tipus de contingut que podem trobar i de qualitat. Llavors, jo crec que hi ha molta diversitat de contingut a TikTok i a les xarxes i que només s'ha de saber triar, però també hi ha la màgia aquesta de l'algoritme que té TikTok i les xarxes, que
no et comencis a interessar per un tema, perquè llavors només reps informació d'allò.
A vegades no cal, només que el pensis, no cal que el diguis ni res, que el dia següent t'apareix un vídeo de com es talla un pernil, saps? Llavors, és això.
Qui entri a Xalanes, que s'hi trobarà al teu TikTok? Que tens, o sigui, tinc per alguna... milers de seguidors.
Tinc uns 55.000, sí. Diria. Una mica de tot. Jo, bàsicament, Vaig començar fent això, els vídeos així com de ball, però perquè ens feia gràcia amb les amigues. Llavors, a vegades faig blogs de què faig a la meva vida, d'un dia amb mi, o quan algun cop he tingut rodatges o alguna cosa així més interessant, doncs ho gravo també com jo per tenir-ho de record, i llavors ho penjo, i aquí s'ho vulgui mirar, que s'ho miri. Llavors també vaig fer una mica més així de boom a l'hora de tenir seguidors, quan vaig penjar vídeos al cotxe cantant, i com canto bastant malament, i a vegades també faig... no sóc la millor conductora, doncs si s'ajunten els dos factors...
Funciona
i fa gràcia. Llavors aquest... Bueno, jo m'estava dient això del contingut, és un contingut més així de passar l'estona, d'entreteniment. I llavors també tinc, com soc mestra, he estudiat educació, també m'interessa bastant el tema de la llengua i el català, i jo mateixa soc una mica friki i m'agrada. A vegades feia reflexions jo mateixa i vaig començar a preguntar, vosaltres què dieu? Vaig al lavabo? Vaig al lavabo? Vaig al lavabo? Coses que a mi em sobtaven perquè... A la uni em deien, però per què dius bike?
Perquè soc de Manresa.
Soc de Manresa i jo ho dic així. I em vaig quedar com molt boja i em va venir de gust com preguntar-ho a la gent, i aquest tipus de contingut també agradava, que aquest sí que és una mica més d'interactuar amb la gent i comentar-ho, i una mica aquest contingut.
Jo vaig estar preguntant ahir a casa, ara que la meva filla segueix ballant amb TikTok, però li vaig dir, però què més fan, no? Perquè bueno, ja veig que fan altres coses. I em diu el Get Ready With Me, de qualsevol cosa. O sigui, m'acompanyes i em preparo pel que sigui. Sí.
És que els continguts són múltiples, és a dir, podem tenir, com deies, d'entreteniment i ball, però tenim moltes bromes, tenim com reformar la teva casa, per exemple, que m'encanta, o... vídeos relacionats amb mascotes. Jo, per exemple, tinc dos gossos a casa i m'encanten. Els he fet ballar, amb ells sí que els he fet ballar. I després també, doncs, a mi em va molt bé el tema de les receptes, no? Perquè sóc un desastre. I després, sí, hi ha molts trucs de bellesa o de consells, no?, sobre el dia a dia, com cuidar-te, etc. El que passa és que aquí, i aquí faré un breu apunt, perquè nosaltres, com a Escoles Manyanet, ens estem plantejant fer TikTok. Una, perquè creiem que hi hem de ser, és a dir, allà estan els joves, però també hi ha moltes famílies, i ens ajuda... Crec que TikTok, a més, segur que la Xelena està d'acord amb mi, ha canviat també el llenguatge en com es parla, és a dir, Instagram, Facebook, etc., han canviat totalment. Ara mateix el tema aquest que et surtin les lletres, no, a baix del que s'està dient, això és TikTok, sí, però està passant a Instagram, no? I en aquest sentit, clar, jo m'he trobat amb alumnes de l'escola que de sobte veig que estan preocupats, doncs, per la proteïna que estan prenent per posar-se més forts. Per exemple, els nois, no? I moltes vegades parlem de les noies, però els nois també tenen aquestes inquietuds,
cada
no?
Cada cop més.
I els hi deia, ostres, i això d'on ho treia? No, de TikTok. I dic, i aquest noi és nutricionista? I em diuen, què és això? Clar, jo em vaig quedar parat i vaig dir, home, ja que t'estàs prenent alguna cosa pel teu cos, no?, etc., i escolta, em sembla bé que et vulguis cuidar, que vulguis tenir més energia, i evidentment l'alimentació t'ho donarà, però vols dir que aquesta proteïna, qui t'ho està recomanant, no? I per això nosaltres, el que ens estem plantejant amb aquest pla de comunicació futur de les Escoles Manyanet és tenir xarxes socials per convidar influencers positius. Jo, per exemple, vull convidar la Xelena que vingui, perquè crec que és una influencer positiva, per venir a parlar i a parlar de moltes coses, per exemple, del català, que és molt important, perquè s'està perdent, efectivament, entre els joves, però també per tantes altres coses. Doncs, per exemple, si hem de parlar de com tenir cura de la teva pell, doncs portem una persona que sigui dermatòloga, no? I posem en positiu quines són les professions que hi ha darrere de tot això. No creiem el primer que passa, que aquesta és una de les coses que hem de treballar també els professors avui dia, la fiabilitat d'allò que hi ha a internet.
Clar, fa unes setmanes dedicàvem al programa de fake news, no? Informar-nos, tenir criteris, saber quin és el context, les coordenades, veure quines són les fonts, que això n'hem d'aprendre tots, no només els més joves, els adults també, sí. A la que surts del mitjà tradicional, que dones per fet que al darrere hi ha uns professionals que ja han fet aquesta feina prèvia, tot i que està bé sempre mirar-ho amb quatre ulls tot. Suposo que per vosaltres també és un repte i un al·licient, perquè no et serveix comunicar, no funciona només penjo això a TikTok i com és TikTok ja s'ho miraran. T'has d'adaptar a la xarxa social. O sigui, si fos Instagram, estaríeu fent una altra cosa.
Sí, és a dir, al final, aquí al darrere, és a dir, si ho vols fer bé, s'ha de professionalitzar, i hi ha gent que s'hi dedica i que ho fa molt bé. És evident que a nivell usuari, doncs, com deia abans la Xelena, pots fer coses, jo també ho he fet, i hi ha hagut alguns vídeos que han tingut una viralització enorme, que moltes vegades jo no ho he entès.
No s'entén, eh?
No s'entén.
És l'algoritme.
A vegades és un tema, com tu deies, la màgia, no?, de l'algoritme, però sí que és veritat que hi ha gent que hi entén molt i que sap com fer que cadascun dels teus productes audiovisuals sigui viral i funcioni, evidentment, amb la màxima difusió.
I diríeu que, en general, els més joves s'informen, es comuniquen, s'entretenen a través de les xarxes socials?
Sí. És així, sí, sí.
Sí, sí. Estem d'acord.
Entreteniment, diríem que no, doncs s'entretens i ja està, no? És igual si cantes bé, si cantes malament.
Exacte.
A tu estàs passant bé quan estàs mirant això, però clar, a l'hora d'informar-te sí que hi ha d'haver-hi una feina per part del centre educatiu i també de les famílies, un acompanyament, que sembla que tot ho han de fer sempre a les escoles i diríem que les famílies tenim un pes important.
Sí, a mi em preocupa, és un tema que em preocupa molt perquè, a més, pensa que, no sé, jo quan era jove, no?, per posar-me en el paper dels joves que avui dia omplen les nostres aules. Clar, nosaltres havíem d'anar a buscar la informació i fins i tot, doncs, si tenies una miqueta de criteri, contrastaves aquesta informació. El problema és que ara la informació et busca tu. És a dir, tu tens el teu telèfon mòbil que sap com penses, que sap què t'agrada, que sap que has estat buscant i, per tant, et buscarà aquell contingut que a tu t'agradi, no aquell contingut que sigui veritat. I, evidentment, aquell contingut que t'agradi el pot haver creat una persona que ni és periodista, que ni ha contrastat, que simplement està opinant. Tot això està creant un marc mental en les persones que no només està aprofundint en la polarització, sinó que, a més, una cosa que encara em preocupa més. I és que la polarització sempre hi ha estat en la societat. Però abans els pols es veien amb la capacitat de pactar, de negociar, de dialogar, o, en cas de no haver arribat a cap consens, escolta'm, tira i seguim-te enemics. Mm-hmm. Avui no, avui la gent es veu com a enemic. I, per tant, seria bo que la gent entengui que és important saber on informar-se. I, evidentment, els nostres joves reclamen formats més visuals, més divertits, més entretinguts.
Més ràpids, també més àgils.
Però fem un periodista, si us plau. Fem un periodista.
Per algú que potser ja no tingui carnet jove, pensaria... però que el carnet jove ara arriba fins molt lluny.
Als 30, fins als 30.
Però que com pot ser que els agradi informar-se o entretenir-se a través d'aquesta pantalla que a sobre és tan petita? Tan petita que aquí a sobre tenim tres imatges, si les vols explicar, de tres dispositius.
És que em va fer molta gràcia perquè vaig veure l'altre dia aquest meme, no?, que parla de cantitat de distracció, diu, no? I aleshores fa una relació directa entre el tamany de la pantalla dels mòbils que van arribar quan jo era jove, no? Com aquests Nokia que tots coneixem, després la famosa BlackBerry, la pantalla de la qual és bastant més gran, però ja els mòbils d'avui, que iPhone va trencar tots els motlles i ara tots limiten, no?, que és aquesta pantalla completa, no? Llavors, clar, diu, quina és la quantitat de distracció? Bé, sí, efectivament, hi ha molta distracció. Jo passo moltes hores distraient-me, efectivament. Abans ho feia moltes vegades amb la tele, ara ho faig molt amb el mòbil. Però també és quantitat de capacitat de treball. Per exemple, jo avui sóc molt més productiu gràcies a aquestes pantalles. Jo puc arribar a revisar-me un correu electrònic als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I amb el Nokia no ho hagués pogut fer. Hagués hagut d'esperar arribar a la feina. Per tant, com tot, té la seva cara bona i la seva cara no tan bona.
És això de fer un bon ús, no un abús, i de saber-ho utilitzar amb consciència.
Tot i així, dèiem, aquesta pantalla cada cop més grossa, però potser una mica petita, segons pel que hagis de fer, i el que dèiem, algú que no tingui el carnet jove, o que potser sí que el té, però que pensa que això és massa, que passa massa ràpida la informació, que és massa breu... Per què agrada, tot i així? No? Perquè segurament, vull dir, et pots informar amb la peça curta que penja l'informatiu a Instagram, que ho fan igualment, i no ho miren a la pantalla, i podrien veure aquella peça que dura el minut i mig igual de la connexió del que està passant.
Però precisament jo crec que els que els agrada és que és ràpid.
Sí.
És a dir, el fast food, com a lògica, és la fast information avui dia, i precisament el que els agrada és això, que és ràpid. Avui retenir l'atenció de l'alumnat a les aules és molt complicat.
És un repte.
És tot un repte.
És també conseqüència de les xarxes socials i d'això, perquè el TikTok, lo de l'algoritme, també fa que un vídeo se't viralitzi o no, si has captat l'atenció de qui ho està mirant, als 1, 2, 3 segons. Si no, en plan, és molt fàcil baixar i canviar el vídeo.
Que fa anys eren els 7 segons, que si tardava més de 7 segons...
Ara s'ha reduït a 2.
Encarregar-se una pàgina web, perquè, clar, això al principi anava online, la gent passava, ara en un segon... Clar, és que hi ha molts vídeos que amb molt menys temps, ja, amb 7 segons ja ho has vist tot. Anem a escoltar un programa que, si no el coneixeu, val la pena.
Hola a tothom!
No hi ha res com poder trempar una amanida.
Gaudeixen de tot!
Sabies que el malnom Pixapins té l'origen a la Costa Brava?
Em cauen les calces!
Hòstia!
Has enviat mai algú a fer punyetes?
Sabies que no riem igual en castellà que en català?
Això és el Déu-n'hi-do, de, com dèiem, que el fa la Xalana a Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya. Cada programa dura 5 minuts i està dividit en seccions de 30 segons o un minut i mig com a màxim. Per tant, això ja està pensat perquè aquest contingut estigui a xarxes.
Es pugui això polaritzar a altres plataformes. Sí, sí, ja ho vam pensar així quan el van pensar i ja m'ho van com transmetre, que aquesta era la idea de transmetre-ho a la tele lineal amb un horari per la gent que sí que pot estar a la
quan ciutat. Quan es pot veure?
Quan se sol emetre els entre setmana a les 6 de la tarda a les 2 i els caps de setmana cap allà a les 3 també.
Hem d'anar ràpid perquè o sigui, sí, 5 minuts sí. Se'ns ha passat, eh?
Però és això, en plan, el tenen allà a la tele per la gent que estigui a casa i se'l miri, i és això, la gent que a vegades em reconeix o em troi em diu, ai, doncs sí, ets a la tele, no sé què, acostuma a ser gent més adulta. Gran. I llavors també per xarxes Instagram i TikTok, bàsicament. I la gent que també em diu, ah, ets la de... Sí, sí, m'has sortit allà, la de les paraules en català. Doncs és gent més jove.
Estan fent scrolling sí, sí. I apareixes.
Exacte.
També col·labores amb Random, del 3CAT, que és un programa que també, crec que és a les 8, no? Més
sí,
o menys
del vespre.
Del vespre, entre setmana. Podríem dir que són una aposta dels canals de televisió convencional per apropar-se als més joves o que els adults també s'acostumin a aquest altre format, que al final és un llenguatge que t'apropa als més joves del teu entorn.
Sí, el Random jo crec que sí que és una aposta, bueno, van canviar tot el Super 3 i l'intenten apropar més a l'actualitat dels infants d'avui dia, perquè s'han inspirat en Twitch, en aquest programa, és un directe, el fan cada dia. Fan reptes, tenim convidats, també influencers, amb els col·laboradors, que jo faig de col·laboradora, doncs també anem a llocs a ensenyar com es fa un panetone, diferents coses. I sí que crec que és una aposta tant per l'entreteniment, una miqueta més de qualitat i amb criteri, ja que està supervisat i tal, i també per apropar els infants al català, que no sigui només una llengua més acadèmica, sinó que també pugui ser una llengua d'entreteniment.
Vehicular.
Sí.
I d'entreteniment, perquè moltes vegades el que passa és que la majoria és sí. En castellà, l'entreteniment s'associa al castellà, i el català sí que llegeixen, però acaba sent més com l'obligació de l'escola o l'institut.
Perquè el mercat és més petit, i aquí dicta el capitalisme més pur, no? Tens un mercat més gran, però... Jo recordo un Peyu que va fer una quan va rebre el premi Ondas, em sembla que va ser que va fer aquell cant, no, d'avisar i dir, escolteu, no passa res si perdeu uns quants oients o televidents, perquè nosaltres fa molts anys que ho fem en català, en un mercat molt més petit i s'hi pot viure, no? Per tant, sí, es pot comunicar en català. Jo, de fet, precisament faig una gran aposta en aquest sentit. I ara estava recordant una iniciativa que també hem vist a TikTok, que crec que és molt positiva, que és de joves que comparteixen quina ha estat la seva experiència sobre la lectura d'un llibre, no? I la comparteixen a les xarxes a través d'un hashtag que es diu BookTok, no? I que a partir d'aquí expliquen quin és el llibre que més els ha agradat, per què els ha agradat, etc. I a lo millor es crea una comunitat, no?, de joves que estan parlant sobre un llibre. Això és màgic, això és meravellós, no? Perquè, a més, tenim el problema de la competència lingüística, no? I que sabem tots que només llegint es pot millorar aquesta competència lingüística. Per tant, fixa't, competència lingüística, una eina digital tan potent com TikTok i joves que ells mateixos s'han llançat i que està sent tot un èxit en aquest sentit.
I, Xalana, com us arriba el feedback dels espectadors o els usuaris de la xarxa que veuen el contingut que feu, en principi, per la televisió?
Doncs és bastant positiva. Vull dir, clar, a mi no m'arriba directament, però quan rebo les crítiques i em trobo la gent, diuen, ah, doncs està molt bé, no sé què, i els agrada, perquè... Sempre em diuen, inclús gent que poder no parla català ni és de Catalunya, em diuen, ai, doncs, aviam si ara em poso a aprendre català.
Però em referia quins mitjans? És a través de xarxes socials, coses com... Perquè, clar, la televisió et quedes una mica orfa, més enllà de que algú pel carrer et pugui dir t'he vist, m'ha agradat, he après, que curiós, m'ho passo bé.
Doncs com, bueno, amb això dels algoritmes hi ha de tot. Es van penjant els vídeos i sí que hi ha alguns que destaquen més i es fan més virals i que gràcies a aquest poder la gent comença a seguir el programa i s'informa, i els altres que no destaquen tant, però van fer la seva feina.
Hi ha molts infants i joves, suposo que als centres educatius us passa, no? Tu què vols ser de gran?
Influencer.
Influencer?
Abans era futbolista.
Clar, és influencer. Sí. Creador de contingut. Ja, com una cosa superelaborada. En el teu cas, o sigui, ja sé que ets mestra, però diríem que has fet aquest pas, no?, de ser TikToker, d'estar a les xarxes, a tenir una feina a la televisió convencional, però també a xarxes, que suposo que no, això estava previst? Estava calculat?
No estava gens previst, però em va anar molt bé el fet que comencés el TikTok i tal just quan acabava la carrera, perquè jo sóc molt conscient que les xarxes socials també, bueno, i passar molta estona amb el mòbil, doncs no és gaire bo per la teva vida.
I si has de generar contingut, aconseguir que la gent estigui enganxada...
Clar, són moltes hores també de dedicació.
És feina.
Sí, sí. I em va anar molt bé perquè va ser just quan vaig acabar la carrera, llavors vaig poder acabar-ho tot perfecte, i em va venir així de sorpresa, però de moment m'hi vaig dedicant. Mentre estic a llistes esperant que em truquin per ser mestra, perquè jo també tinc moltes ganes...
Que la truquin, que la truquin.
D'estar en una aula i de treballar del que he estudiat, però de mentre, mira...
I deus aprendre un munt de coses.
Clar, també les coses que faig m'agraden molt, perquè el Random està relacionat també amb els nens i les nenes, el programa El Déu-n'hi-do també és en català. Ara, a l'abril, estrenarem un altre programa al Super 3 que es diu Fang, amb el Marc Andreu. I a més, aquest és el que l'ha ajuntat tot. Estic molt contenta perquè ajunta el català. Hi ha proves, diferents proves on s'enfanguen, per això es diu Fang, i és un rotllo humor amarillo, amb proves així on hi ha teca, i llavors també fan algunes proves, que és un paraulògic. Una de trobar la paraula que falta a la cançó, que són cançons en català. Llavors és molt xulo, i a més venien nens de dues escoles, llavors concursaven els nens, i...
L'executé pràcticament o tot, o pràcticament tot.
Sí, era una barreja de les dues coses que més m'agraden, i per tant, molt contenta. I a més, jo he arribat a això gràcies a poder fer contingut en català. És això que dèiem, que el mercat... És la comunitat és més petita, però també...
Funciona.
També genera oportunitats.
Sí, si funciona, tens més oportunitats. Sí, sí.
Jo recordo el cas del Rubius, si us no sé si...
Que el tenim molt fitxat.
El tenim molt fitxat, eh? Doncs jo el vaig posar a classe com un exemple, perquè veia que això, no?, que tu deies ara, Olga, és que ara els joves, molts volen ser influencers, hi ha molts que volen ser moltes altres coses, però sí, volen ser influencers, i en molts casos m'atreviria a dir que és per un motiu, i és que veuen una vida fàcil, una vida còmoda, una vida que no t'has d'aixecar cada dia, i que a més hi ha una projecció, no?, uns fans, bueno, tot això que es veu, no?, la catifa vermella, etc.
La vessant positiva de tot això que es veu.
Però clar, no veuen que en realitat estem parlant d'una, en aquest cas, una única persona que va fer un vídeo anunciant per què es retirava, i era un problema d'ansietat. I clar, jo aquest vídeo el vaig posar a classe, perquè crec que va ser un gran exercici de transparència i molt útil i molt didàctic. I per què? Perquè ell deia... Clar, hem passat de sèries televisives, no?, quan jo era jove, no?, on hi havia 8 capítols i tu cada dijous et reunies a casa i el veies i s'acabava, però darrere d'això hi havia guionistes, càmeres, maquilladors...
Atrezzo,
bueno, brutal.
Actors, actrius,
brutal.
Il·luminació...
Aquí és una única persona que s'ho fa tot, i que té audiències de 80, 90, 100 milions de persones que cada dia, i que no entenen que tens dret al descans i a les vacances. Per tant, cada dijous t'estan esperant. Clar, al final va petar. I això existeix, i això passa. I aquest és un dels temes que s'ha de poder parlar a les aules amb els nostres alumnes, perquè sàpiguen que aquest tipus de professions són molt dures, eh? Molt dures.
Hi ha un, crec que és a Prime Video, després que parlem de recomanacions, mira, aquesta justament no l'hem fet, que es diu Influencers, i que són 7 o 8 capítols, i cadascun d'ells parlen de diferents coses, diferents influencers tots molt coneguts, i t'expliquen una mica tot, la cara bonica, però també el que implica treballar. O sigui, el que no tinguis ganes pots anar a una festa, el que passa igual quan et sona el despertador a les 7 del matí o a les 6 o l'hora que sigui, que t'has d'aixecar, perquè és la teva feina.
O està guapo en qualsevol moment del dia, perquè, clar, aquesta gent va a un restaurant, aquesta gent va a un supermercat, aquesta gent és normal, no tenen sangre azul, i, escolta'm, aquesta gent, clar, quan els veuen pel carrer, doncs potser, si sempre estan vestits d'una manera, han de seguir vestits d'una altra manera. Perquè el públic d'aquesta gent és molt fanàtica. És un fenomen fan, no? Mm-hmm. I llavors el que els hi exigeixen és un nivell molt alt. Clar, complir amb això, complir amb tothom, és 24 hores, eh?
Molta disponibilitat, constantment. Tu sents aquesta pressió, per exemple, a l'hora de generar... Hem dit, tens més de 53.000 seguidors.
Mm-hmm. No, jo m'ho prenc molt com a un hobby, llavors...
Això dona certa tranquil·litat.
Sí, 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 tampoc m'hi dedico completament, per tant, jo quan puc penjo poder... Si he gravat molt i em ve de gust penjar-ho tot alhora, doncs ho penjo tot alhora i poder ara estic 2 setmanes sense penjar res.
Però, Xalana, quines mesures... Ara et pregunto jo. Més que res, perquè m'interessa. Quines mesures has pres? Jo he pres les meves a nivell personal, evidentment, però quines mesures has pres perquè puguis desconnectar, és a dir, perquè el mòbil no t'avisi que t'han vist no sé quanta gent, que li estàs agradant a no sé quanta gent o que t'estan comentant no sé quanta gent.
Jo, a l'iPhone tens l'opció aquesta del no molestar, per exemple, que quasi sempre la tinc activada i també tinc un...
No tens notificacions?
Bueno, les tens,
ja
però...
Ja sé que és a banda,
amagades.
Però, val.
Llavors, tinc això, que tot i això, en plan, estem bastant enganxats al mòbil i puc no tenir-ho i mirar-ho també força sovint, però tinc això i... Per exemple, també rebo algunes crítiques quan faig contingut també en català de gent castellana, o a vegades quan jo dic que sóc catalana, jo sóc adoptada, però bueno, sóc catalana, també com molts comentaris d'aquests, i el que tu em deies per protegir-me i això, jo crec que és la meva personalitat, que els llegeixo, alguns inclús em fan gràcia de les barbaritats que diuen, i no m'afecten gaire. Poder algun dic, ostres, i tal, però això.
Doncs, molt bé. És complicat arribar a aquest punt d'equilibri.
Sí, jo, de fet, sóc un gran defensor de que crec que s'hauria d'acabar amb l'anonimat a les xarxes socials.
Aquest poder dir el que sigui.
No, és a dir, poder dir el que sigui, no. L'anonimat. Ah, exacte, exacte. Per què? Perquè, per exemple, si jo estic pel carrer, no?, que és el món offline, no?, jo estic pel carrer i de sobte detecto que una persona li està dient, per exemple, a la Xalana, qualsevol comentari que sigui racista, si a mi em ve la policia i ho denuncien perquè és un delicte d'odi, aleshores jo puc dir, mira, és una persona que té tants... Era un home, una dona, una alçada, no?, podria definir-lo, però clar, en les xarxes, que és un altre món, que és aquest món online, com el puc identificar si aquesta persona de sobte té un usuari que es diu de qualsevol manera que no podem saber ni des d'on ho fa, etc. Això s'hauria d'acabar, perquè això està fent molt de mal a moltíssimes persones i especialment als més joves.
Alguna recomanació?
Escola de Família, estem amb la Xalana Rodríguez Cruz i amb Borja Aitor Arriaga. Estem parlant de si ballem o no al ritme de TikTok. Sembla ser que sí, no només de TikTok, sinó d'altres xarxes socials. I si ho fem enseny, ens agrada molt fer-ho. I avui també tenim recomanacions. I la primera és d'algú que la protagonista d'aquesta ficció diríem que no va trobar el punt d'equilibri del que parlàvem abans.
What's the matter? Whatever you want, sweetheart. You are not judged. You are not criticized.
Well, I am, though. Am I not?
I'm sorry. I'm not perfect. Please stop. You are driving me to do this.
I really think it would be worth a while.
Això és I Am Ruth. La mare de la protagonista és la Kate Winslet, l'actriu, i la filla, la ficció, també és la filla al món real, l'actriu Mia Tripleton. És una mare que està preocupada per la seva filla adolescent, que s'enganxa a les xarxes socials i que distorsiona completament la seva vida personal, social, familiar, tot, absolutament tot. La Generalitat de Catalunya va anunciar el mes passat que els mòbils estaran prohibits als centres educatius de primària i secundària, en un format molt excepcional. Es podrà utilitzar a secundària. Quin ús se'n fa a hores d'ara, per exemple, a les escoles Manyanet del mòbil?
Mira, jo et parlaré, per exemple, d'una que tenim molt a prop d'aquí, d'aquests estudis, que és el Col·legi Pare Manyanet Les Corts de Barcelona, on ja fa molts cursos que es va prohibir l'ús del mòbil en la mateixa línia de la prohibició que s'ha fet ara a tot Catalunya. Per tant, hi ha col·legis que fa molt de temps que ja hem liderat aquest canvi, no? És a dir, nosaltres entenem la tecnologia com una oportunitat, és a dir, sabem que en un futur els nanos han de ser competents digitalment, però competents digitalment vol dir no només saber fer el TikTok o un Excel...
Que també...
sinó sobretot tenir una relació saludable i ètica amb la tecnologia. Saludable vol dir jo faig servir la tecnologia quan a mi em dóna la gana i no quan la tecnologia m'ho digui, perquè el mòbil sabem que ens està cridant tota l'estona perquè el fem servir, i a la vegada també ètica perquè no passin coses com el que estava denunciant ara la Xalana amb un somriure, perquè ho sapigueu, sí. Però ho estava denunciant perquè això passa i és inadmissible. Per tant, hi ha col·legis que fa molt de temps que ho estem fent, els col·legis per a Manyanet ho tenim molt clar, i per exemple nosaltres tenim un armariet on els nanos deixen allà el seu mòbil i aleshores no el poden fer servir. Però la consellera Anna Simó, que jo discrepo amb ella de moltes coses, però en aquest sentit va dir una cosa molt interessant l'altre dia en una entrevista, i deia és que no som ni la consellera, ni els docents, ni els directius dels centres, ni els professors, els que comprem els mòbils. Sou els pares. I s'estan comprant smartphones, és el gran regal de la comunió. La comunió, si no recordo malament, són 7-8 anys, més o menys, no? Per norma general. I sabem que aquests smartphones, és a dir, capar-los és pràcticament impossible perquè els nostres joves són més hackers que jo que sé.
Sí.
Per tant...
Tu no has anat i ells ja han tornat 4 vegades.
Clar, jo parlava en un article del diari, el Criatures del diari Ara, sobre fer un debat sobre si hauríem de prohibir la possessió d'un smartphone, que no un mòbil. Per exemple, el Nokia sí que els hi donaria.
Aquell sí. Un que no tingui connexió a la xarxa.
Un que no tingui connexió, perquè la pregunta és... realment nosaltres, per exemple, obriríem els casinos i apostaríem que a partir de l'educació, de les famílies i de l'escola, confiem que els nanos no aniran al casino? Si allò té una edat, no?, una majoria d'edat, per què no la té la possessió de l'smartphone quan avui sabem que més de la meitat dels joves, per exemple, estan tristos? Jo no penso normalitzar això. I en el pitjor dels casos ja saben tot el que ha passat amb la pornografia i el que està passant, eh? Però jo no ho penso normalitzar. I crec que aquí necessitem un gran pacte país de dir, escolta'm, ens hem equivocat, fem marxa enrere com vam fer amb el tabac, no? Mm-hmm. Abans el tabac estava tot arreu, a mi em flipa que es pogués fumar volant en un avió.
I a un hospital.
O a un hospital, i ara és que no pots... al voltant de l'hospital no s'hi pot fumar. Hem fet marxa enrere. Fem marxa enrere amb la possessió dels smartphones.
Una normativa, per exemple, aquella llei de la prohibició de fumar a espais públics... que semblava una barrabassada. La gent indignada.
Sí.
Perquè com podia ser que ens traguessin aquest dret bàsic, fonamental, no? Que és que nosaltres fumem on vulguem.
Exacte, perquè a vegades ens oblidem que el dret a la vida saludable és més important.
Moltes vegades, quan es parla amb joves, diuen és que ja estic farta de que em tornin a fer una xerrada de lo responsable, de... Què funciona? Què diries que funciona? Perquè aquestes xerrades sempre hi són, no? La família també ho diu, segurament hi ha un control parental...
Fer la xerrada s'ha de fer. I jo he tingut això, eh? Perquè jo recordo quan vaig ser tutor, que vaig dir, anem a parlar de bullying. Ostres, una altra vegada, el bullying, no sé què, perquè això existeix. I aleshores els vaig dir, bé, doncs, per què creieu que us ho estem plantejant? I ja està. Vam començar a parlar de bullying. No? És a dir, la màgia està en que ells no poden decidir el 100% de tot allò que passa. Aquesta idea que hi ha ara, de que els alumnes ho han de decidir tot. No, escolta'm, hi ha coses de les que hem de parlar, i és bo que en parlem, i tornem a parlar-ne, perquè, per exemple, si ells tenen una relació matrimonial, doncs potser sí, ai, una altra vegada hem de tornar a parlar dels fills perquè els hi ha passat no sé què. Doncs sí, perquè la vida és això, la vida no és Instagram on tot és meravellós. A vegades hem d'afrontar temes que no ens venen de gust, però s'han d'afrontar.
I què diries que funciona per ser conscient, a vegades, quan un consum, veus 4 hores, no? I dius, home, mira, si haguessis fet 1 hora i mitja, no entenc que no hagis mirat el mòbil, no? Però 1 hora i mitja et donava per sortir una hora per anar a córrer, per quedar amb amics, una altra hora per llegir, per tenir temps per estar fent res, per menjar tranquil·lament, per...
No? Seríem més, més feliços.
Això sobre la teoria, que tothom diria, ah, doncs és cert, però...
Però costa.
No? Costa passar. Sovint passa, la teoria a la pràctica costa.
Clar, és això, que ara en el mòbil podem fer mil coses des d'entretenir-nos, com treballar, com tu abans deies, que pots anar fent coses mentre estàs al transport públic, però sí que és cert que bueno, hi ha aplicacions inclús d'aquestes que et tanquen l'accés per... una hora al dia, o ara mentre estudies no està bloquejat durant 3 hores. I jo crec que sí, que podríem, com un repte, reduir les hores. Jo, per exemple...
Si es plantegés com a challenge...
Ah,
no?
I es fes viral, un repte del random, sí.
És el que acabes de fer.
Clar, sí.
I tothom ensenyant. Jo 15 minuts, no, 15 minuts no ho aconseguiria.
Jo, per exemple, perquè nosaltres ens hi dediquem i d'estar o editant vídeos o gravant o inspirant-me o el que sigui, però jo també intento desconnectar i quan vaig a fer esport o fer altres activitats amb gent, intento no agafar-lo. O sigui, quedo amb una persona, que això crec que passa molt, quedes amb una persona per veure't, que fa molt que no et veus i a vegades l'altra persona està... la meitat de temps que està amb tu amb el mòbil contestant altra gent. Saps? Que és com una contradicció. Quedem com per veure'ns que poder després tu li envies un missatge i et contesta superràpid, però poder també estar amb una cita en plan que ha quedat amb una persona per veure's, per parlar, per fer algun plan i...
O quan deixem el mòbil a sobre la taula, que és un missatge, no? És a dir, estic pendent de vosaltres, però també del mòbil.
Si vibra molt... Potser deixo d'escoltar-te.
Sí, jo a vegades demano disculpes perquè és la meva eina principal de feina, jo teletreballo i és evident que el necessito i a vegades si estic fent un cafè doncs a les 5 de la tarda és un horari en el que hi ha gent que està esperant que li agafi el telèfon per feina, no? I demano disculpes, però sí que és veritat que a vegades una de dir, ara no estic disponible, no passa res, segur que no s'està cremant res, per tant, hi som. El que sí que volia dir, que en un cas molt exagerat, no sé si heu vist hi ha una pel·lícula que recomano molt a Netflix, que es diu Social Dilemma, el dilema social, on la mare està molt preocupada per l'addicció i compra com una mena de capsa,
una caixa forta
per posar el mòbil, i en canvi la filla va i la trenca, no? I el que ve a dir una miqueta, doncs, aquesta addicció, no?, que genera, perquè això està pensat, deien els especialistes, que funcioni com una mena de màquina tragaperres, d'escurabutxaques en català, correcte, per tenir-te totalment enganxat, no? Sí, s'han de trobar mesures, s'han de trobar pactes, jo sempre dic, mira, diàleg, consens i transparència, no? Doncs si fa falta es posa, jo els deia a les famílies que em visitaven, mira, poseu a la nevera amb uns pins les hores en les que està permès utilitzar el mòbil a casa i, sobretot, no feu-lo servir vosaltres.
Clar.
Sigueu un model, poseu un llibre, apagueu el televisor, poseu-vos a parlar... no sé, crec que hi ha moltes maneres de fer-ho.
La Kate Winslet, per la seva interpretació I Am Ruth, aquesta mare desesperada perquè la seva filla està enganxadíssima a les xarxes socials, va guanyar un BAFTA i, quan va recollir el premi, va dir això al seu discurs.
I Am Ruth was made for parents and their children, for families who feel that they are held hostage by the perils of the online world, for parents who wish they could still communicate with their teenagers, but who no longer can.
El que diu la Kate Winslet és que I Am Ruth es va fer per les famílies que se senten hostatges dels perills del món en línia, pels pares que desitjarien seguir comunicant-se amb els seus fills adolescents, però que ja no poden, i pels joves que s'han tornat addictes a les xarxes socials i al seu costat més fosc. Deia, aquesta no ha de ser la vostra realitat, com diem, que hi ha una porta, que es pot obrir, que hi ha una finestra, que hi ha una sortida, hi ha una salvació. Deia, la gent que té poder i pot canviar les coses, si us plau, penalitzeu i erradiqueu els continguts nocius. No els volem, volem recuperar els nostres fills. I a un estudi de fa un parell de setmanes de Custodio, que és una app de control parental que cada any fa el seu estudi sobre xarxes, què passa, tendències, havien entrevistat a 400.000 famílies, que són moltíssimes, sobre l'ús de la xarxa, de xarxes socials, i una de les conclusions és que el 68% dels pares volen controlar els seus fills a internet fins que facin els 18 anys i que la principal preocupació de les famílies és l'exposició a continguts per adults i l'addicció. Tu, Xalana, com a filla, preferiries un control parental estricte, un acompanyament respectuós en funció de l'edat? Bé, l'acompanyament respectuós entenc que sempre, no? Parlar del que mires, el control d'hores d'ús, normes d'on es deixa el mòbil...
Sí, jo potser sí, eh? I abans també pensava en l'edat del mòbil. Jo vaig tenir mòbil als 12 anys, en el pas aquest de l'institut, perquè tampoc anava a l'institut del meu poble i era com una mica per si passava alguna cosa. I era un mòbil d'aquests Nokia que no tenia WhatsApp, era un mòbil per trucar i ja està. I penso que sí, perquè ara inclús jo com a mestra que fa res està fent les pràctiques a primària, em va tocar 5è i 6è, i el primer pensament que vaig tenir va ser aviam què em trobo, perquè els nens que ara tenen 10, 11, 12 anys no són com jo era, ni segurament com éreu vosaltres.
I que no fa pas tant.
Clar, i jo...
A mi sí, una mica
no, jo fa molt, jo ja us ho dic, jo fa molt.
Vaig triar l'edat aquesta de primària perquè pensava que era com... totes són maques, totes les etapes, però més infantil, i tenia por d'arribar a 5è, 6è i trobar-me, no sé, perquè ara han crescut molt ràpid amb això de les xarxes socials, i jo crec que el TikTok, tot i que jo m'hi dediqui i m'agradi, ha fet bastant mal, en el sentit aquest de que a vegades arribes i et trobes que diuen coses d'adolescents o de ja persones
que no ho haurien
d'estar
veient. De fet, si, deu ser a partir del 16, no, TikTok?
Crec que és 14, les xarxes socials.
Sí. Però segur que hi ha gent amb 11 que ja té
perfil. Però bueno, sí, aquests de primària, de segon, tercer, ja inclús en tenen. I això que dèiem també de que les famílies es preocupen, també depèn molt de les escoles i quin perfil tinguin de famílies, perquè depèn quin capital social, cultural i econòmic tinguin,
condició,
i quines escoles, poder, si són d'alta complexitat, de quin barri es tracta i tot, no ho tenen ni s'ho plantegen. Poder aquestes xerrades són més interessants en aquestes escoles i també que s'ha de tenir en compte.
Jo només volia afegir una cosa, que aquests problemes que heu assenyalat són molt evidents i se'n parla molt, però aprofitaré que som aquí aquest matí per dir que a mi un dels problemes que també em preocupa és el perfil que estan generant en les xarxes socials, és a dir, què estan comunicant en el món, qui són. Clar, si tu de sobte ets una persona que surt constantment de festa i ho estàs comunicant a les xarxes socials, la imatge que estaràs donant de cara, per exemple, a futures empreses que et puguin contractar és que ets un fiestero, no? O si, per exemple, surts fumant, doncs és que ets una persona que fuma, per tant, no seràs tan productiu perquè estaràs demanant a l'empresa que tu vols baixar a fumar. S'ha d'anar en compte amb el que estem comunicant i com ho estem comunicant. Evidentment, si ets una persona que estàs fent un contingut molt de broma, etc., s'entén que, bueno, tot forma part d'una broma, però sabem que hi ha molts continguts a les xarxes que no formen part de broma, simplement estan sent tal i com són, però no veuen els riscos que suposa tot això a llarg termini. Tot això queda, perquè aquest dret que tenim a desaparèixer digitalment...
Costa molt.
Costa molt,
De la teoria a la pràctica.
Per conèixer de primera mà la recerca que s'està duent a terme sobre l'ús de les xarxes i de TikTok, saludem a la Laura Cervi, que és professora del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns en què consisteix la teva recerca.
Bueno, mi investigación trata de ver un poco cómo TikTok se está transformando en lo que yo llamo la nueva agora de la generación Z. Porque TikTok ha subido, digamos, una mutación bastante interesante. Nació como una plataforma. O sea, pensemos que TikTok viene de la... De una empresa china que adquiere Musical.ly, o Musical.ly, como se quiere llamar. Por lo tanto, era una plataforma hecha simplemente para lip-syncing, para cantar y para bailes, para pequeñas coreografías. Esto básicamente casi no existía. Llega el COVID y TikTok en nada se transforma en la app más bajada prácticamente de la historia, y ahora yo la comparo en Agora de la generación Z, es decir, exactamente como una agora griega, ¿no? Teníamos una visión muy romántica, pero en realidad la agora de la antigua Grecia era nada más y nada menos que una plaza del mercado. Por lo tanto, sí que habían filósofos filosofeando, hablando de política, pero mientras tanto había gente vendiendo gallinas, vacas, intercambiando cereales. Y eso es lo mismo, es decir, hoy en día en TikTok encontramos desde un tutorial sobre cómo pelar un mango, pasando por cómo hacer el mal de ojo para tener de vuelta a un enamorado, pasando por temas políticos súper actuales. Pensemos a lo que está pasando hoy en día con la guerra en Gaza, ¿no? Por lo tanto, concretamente yo estoy estudiando la resistencia palestina en TikTok, y TikTok se está convirtiendo en una herramienta fundamental para que los palestinos puedan dar a conocer su realidad de una forma, digamos, sin filtro, sin pasar por los medios de comunicación.
Exacte. Això des d'un punt de vista sociològic i antropològic és interessantíssim i, com tu deies, impensable no fa 50 anys, en fa 10 o 5.
Absolutamente, sobre todo lo que se está generando en TikTok, que es lo que a mí me interesa y lo que interesa a los que nos ocupamos de tema, es que se está formando, está emergiendo un nuevo lenguaje. Es decir, en las redes sociales, yo me ocupo principalmente de política, las redes sociales en políticas ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya sabemos que se usan. Sin embargo, TikTok tiene una, técnicamente se llaman affordances, ¿no? Tiene una arquitectura informática, algorítmica y una cultura, del entorno, que es particular. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo a través de lo que yo llamo, un activismo lúdico, es decir, para hacer activismo en TikTok tienes que romper con los antiguos paradigmas de activismo, es decir, no vale dar un discurso, no vale dar una charla, no valen los eslóganes, tienes que de alguna forma, lo digo entre comillas, jugará. Por lo tanto, existen performances, ¿no? Gente que baila con una razón política, gente que se expresa a través, por ejemplo, de los tutoriales de maquillaje, ¿no? Que uno piensa es la cosa más tonta, más vacía de contenido. En cambio, ya se está viendo, por ejemplo, muchísimas chicas que hacen activismo feminista, y lo digo en mayúscula, a través de los tutoriales de make-up. Es decir, aprovechan el hecho de, aparentemente, me estoy maquillando para vehicular mensajes más que serios y más que políticos. Y esto es una cosa absolutamente novedosa a la cual nos estamos enfrentando y estamos intentando ver qué está pasando.
És interessantíssim. Laura Cervi, professora del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Estem en el compte enrere total, però us volia preguntar, hem parlat de xarxes socials, com es consumeixen, què poden utilitzar-se, com evolucionen, com estan evolucionant, no?, el que deia ara la professora de comunicació. Com funcionen per connectar-te amb els teus iguals? Són essencials, no? Els teus iguals pensant sobretot en adolescents i joves.
Sempre i quan també els utilitzin.
Però no. Sí, és cert que si ets dels que no t'agrada, formes part d'una minoria
molt minoritària. És una minoria, sí. A veure, jo crec que tenen molt a veure en que, per exemple, doncs, tu vols explicar com t'han anat les vacances. Avui dia ho expliques doncs, amb un vídeo que has muntat i has penjat a les xarxes. No? Me n'he anat a Setmana Santa, no?, que vindrà properament, me n'he anat a no sé on, he muntat un vídeo, a més amb una altra plataforma, CapCut, per exemple, utilitzo jo, que m'agrada molt, i a partir d'aquí ho pujo a TikTok, ho pujo als Reels d'Instagram, no? I això em permet immediatament que molt dels meus seguidors, no?, i amistats sàpiguen, i ho tinc tancat, sàpiguen quina és la meva vida de Setmana Santa durant aquells dies i com ha anat, però després, per exemple, si em veig amb algun amic doncs, fent una cervesa o el que sigui, puc acompanyar la meva explicació amb aquest vídeo, no? Sí, funciona, o, per exemple, avui dia, si algú està dient «Ai, heu vist aquest meme, no?, que corre, que no sé què?», sempre hi ha algú que diu, ai, no l'he vist, no? I té aquesta sensació que no forma part del grup
fora.
En aquell moment, que està fora de lloc. Bueno, sempre i quan siguem capaços, tots, joves, grans, adults, més igual, d'entendre que no estar al dia de tot és bo, i és saludable, i és correcte, escolta'm, endavant. El que no pot ser és que ho visquem com quelcom negatiu, perquè aleshores és on comencen tots els problemes aquests de salut mental en relació a les teves relacions socials, etc. Que això està passant.
Doncs confiem que tothom trobarà aquest equilibri, tindrà criteri i que en podrà gaudir. Xalana Rodríguez Cruz, Xalanes amb doble Z, sí, amb l'arroba al principi, i Borja Aitor Arriaga. Aitor, profe, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Connectats, dels Buhos. Fins aquí el programa d'avui, amb en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent, dissabte, a partir de les 9, Escola de Família.
Mentre està plovent, si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit, ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portem